Bon dia, com esteu?
Bon dia d'ambient gens fred al migdia. El termòmetre fregarà els 20 graus a l'interior del Baix Empordà amb garbí de força moderada i bandes de núvol.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 17 de gener de 2024. A Palamós veuran sortir el sol d'aquí a 11 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 14 graus. Efectivament, la temperatura avui i demà també serà relativament alta per l'època de l'any. Això no vol dir que faci calor i la roba d'abric seguirà sent necessària, especialment a primera hora del matí, perquè els termòmetres es mouran entre els 6 graus de mínima a l'interior de la comarca del Baix Empordà i podria arribar als 21 de màxima al migdia. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també podeu escoltar en emissió a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria, perquè la Bisbal d'Empordà inicia el procés per municipalitzar l'aigua i espera tenir-lo llest en els propers 3 anys. Ampliarem aquesta informació a l'informatiu. A més, hem de destacar un informe que ha publicat la Fundació Institut Català del Suro, que xifra l'impacte del sector surer en 883 milions durant l'any 2023. També parlarem de l'Institut Ridaura, que ha rebut el segell internacional de la Belle France Education, que és un distintiu que distingeix la bona educació en francès en centres que no formen part del sistema educatiu francès. A més, avui parlarem amb el secretari gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, Miquel Costa, sobre un informe de lloguers que es va desenvolupar durant el tercer trimestre de l'any passat. I a més, com cada dimecres, també parlarem de bon menjar i bon beure amb la Laia i l'Eduard a la secció d'Un mos, un glob. De seguida ho repassem tot. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer de tot, saludem a la Paula. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
També tenim a la Mariona. Bon dia, Mariona.
Hola, bon dia.
I també tenim a la Carla. Bon dia, Carla.
Bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, com comentàvem, la Bisbal d'Empordà inicia el procés per municipalitzar l'aigua i espera tenir-lo llest en els propers 3 anys. Carla.
Els pressupostos que s'aprovaran en breu contemplen una partida de 730.000 euros, prop del 70% de l'inversió prevista a la millora de la xarxa. Una xarxa que es troba en mal estat, ja que el manteniment ha estat mínim els darrers anys per un conflicte judicial.
I un informe de la Fundació Institut Català del Suro xifra l'impacte del sector surer en 883 milions durant el 2023. Paula.
L'estudi revela que el valor ambiental del suro triplica el seu pes econòmic. Aquesta fita representa un avenç significatiu en la valoració del sector surer, permetent mesurar el valor econòmic de l'activitat de les empreses catalanes a través de la metodologia del valor social integrat.
I l'Institut Ridaura rep el segell internacional La Belle France Education. Paula.
Aquest és el primer centre de les comarques gironines que rep aquesta distinció internacional atorgada pel Ministeri d'Afers Exteriors de la República Francesa. Dels 119 centres que ofereixen Batxivac a Espanya i tenen aquest segell, 4 es troben a Catalunya.
I l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols defensa que no oculten informació sobre la piscina municipal.
El portaveu del govern municipal de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha respost a les acusacions fetes recentment per Junts de Sant Feliu de Guíxols sobre les queixes dels usuaris de la piscina municipal de Sant Feliu.
I ara anem fins a Palafrugell, perquè s'estudia permetre fer festes d'entitats a les pistes esportives al Nadal del 2024. Ferran.
L'objectiu és no haver de dependre dels ametllers, que en aquests moments no estan en condicions d'acollir més de 200 persones juntes. Aquest pla estaria pensat, sobretot, per activar-lo al Nadal del 2024 i que no repeteixi la situació que s'ha viscut aquestes festes, quan la nit de Reis dels Trompats va perillar per les limitacions d'aforament.
I un conductor encasta el seu cotxe en una casa de Palafrugell i acaba ferit. Mariona.
Els fets van tenir lloc dilluns al voltant de 3:15 del matí al carrer Torroella. El ferit va ser atès ràpidament i ingressat al Trueta. Segons van informar els bombers, l'impacte del cotxe va deixar un forat a la paret d'una casa que, per sort, no va causar danys a l'estructura de l'habitatge. L'esdeveniment, a més, ha generat una certa inquietud als residents i vianants de la zona.
I les barques de la flota d'encerclament de Palamós tornen a estar actives, Carla.
La flota d'encerclament és coneguda per les seves pràctiques de vedes, que han estat una tradició durant 26 anys. Al principi, la veda durava 2 mesos i al llarg d'una dècada es va reduir a 30 dies. L'any 2022, la veda va ser restablerta a la pauta dels 2 mesos de pausa biològica.
I la Bisbal ha obert el període de presentació de propostes pel guardó bisbalenc o bisbalenca de l'any 2023.
Aquest és un reconeixement honorífic de votació completament popular per tal de reconèixer públicament una persona de la Bisbal que aquest passat 2023 hagi destacat per algun acte en concret o per un fet extraordinari en l'àmbit social, cultural, esportiu, ambiental o científic.
I la peixera del Terracota Museu acull l'exposició Enrajolats de l'estudi Bussoga, Mariona.
Es tracta de la nova exposició de 2 ceramistes locals, Irina Grosso i Josep Motes, que formen l'estudi Bussoga, el projecte que vol recuperar la tècnica de la ceràmica de revestiment tradicional decorada amb la tècnica de la serigrafia. Enrajolats s'hi pot veure tota mena de tècniques com murals amb rajoles serigrafiades, murals amb relleu, obres fetes a partir de rajoles cuites i tallades amb alicates. L'exposició es podrà visitar a l'espai La Peixera del Terracota Museu a partir d'aquest divendres 19 de gener fins al 14 d'abril del 2024.
I seguim ara amb l'activitat esportiva que tindrà lloc el primer cap de setmana de febrer. Es tracta de la tercera edició de la Volcat a Platja d'Aro, la cursa internacional de BTT que recorre les vistes més espectaculars del municipi.
Queden menys de 20 dies perquè comenci la nova temporada de la Volcat i per parlar-nos més de l'edició d'enguany, a Supermatí de dijous passat ens va visitar el seu director, Albert Balcells. Enguany, l'inici i arribada de la cursa canvia d'ubicació i s'instal·la a Castell d'Aro. Els participants podran veure molts paisatges i punts coneguts del territori, un d'ells el Puig d'Arques, que es troba al massís de les Gavarres. Com a novetat més fresca, en aquesta edició hi haurà una cursa pels petits, la Volcat Kids, perquè els joves s'endinsin més al món de la bicicleta. Actualment ja hi ha més de 500 inscrits i participants de més de 15 nacionalitats diferents.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses perquè Esquerra i Junts registren per separat les esmenes a la llei d'amnistia sense un acord amb el PSOE. I és que aquest dimarts es presentaven les esmenes a la llei i el PSOE no ha aconseguit convèncer els partits independentistes per anar a l'una. El motiu, doncs, que Junts i Esquerra volen que l'amnistia també esborri el terrorisme per als delictes relacionats amb el procés. Aquí hi entraria la causa de Tsunami Democràtic i els CDRs. I a més, aquí és on hi ha la discrepància amb els socialistes. Tot i la negociació contra el rellotge, no hi ha hagut aquest acord entre el PSOE i els independentistes. En canvi, en la resta d'esmenes, els socialistes sí que han esgarrapat el suport dels republicans. Veurem com acaba desembocant aquesta llei de l'amnistia. I centrat en això, el PP vol frenar l'amnistia aprofitant que les esmenes es van presentar un segon tard. Els 3 partits les van presentar per separat, incapaços de pactar-les de manera conjunta. Els independentistes coincideixen, això sí, que la llei també ha d'esborrar aquestes acusacions que comentàvem. Llavors el PP ja ha trobat aquesta escletxa on agafar-se per intentar frenar l'amnistia i és que, com a mínim, per dilatar-ne encara més els terminis perquè les esmenes que el PSOE ha presentat amb el bloc d'esquerres s'haurien registrat, com comentàvem, un segon tard. Veurem si finalment això bloqueja encara més aquesta negociació per l'amnistia. I també hem de destacar que el Congrés aprova el primer tràmit per eliminar la paraula disminuïts de la Constitució. Ho ha fet a través d'un canvi exprés que es farà només en 3 dies, i és que aquest dimarts s'ha plantejat i es votarà el dijous, consisteix en canviar l'article 49, el que ara mateix diu que els poders públics faran una política de tractament, rehabilitació i integració dels disminuïts físics, sensorials i psíquics. psíquics, on parla de persones disminuïdes, a partir d'ara referirà a persones amb discapacitat. S'ha aprovat amb 315 vots a favor, 33 abstencions, les de Vox, i cap en contra. Celebrem això, aquest canvi en el llenguatge que molts cops queda oblidat i és del tot important quan parlem d'aquest col·lectiu. I anem tot seguit amb la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Bon dia.
Bon dia.
Tot i trobar-nos en plena setmana dels barbuts, que és coneguda perquè faci molta fred, sembla que avui no farà gaire, no?
Efectivament, la temperatura avui i també demà serà relativament alta per l'època de l'any. Això no vol dir que faci calor i la roba d'abric seguirà sent necessària, especialment a primera hora, però el termòmetre es mourà avui entre els 6 graus de mínima i a l'interior del Baix Empordà pot arribar als 21 graus de màxima aquest migdia. El responsable n'és un vent de component sud-sud-oest que a l'interior de la comarca pot ser més aponentat i que portarà aire reescalfat. Tot plegat amb el pas d'un front molt desgastat que ens deixarà en tot cas un cel estones enteninat o mig ennuvolat. Demà el vent de Garbí s'intensifica una mica més, amb cops que poden arribar als 60 km per hora, en una jornada en general assolellada i gens freda. A partir de divendres el temps canvia amb una baixada notable de la temperatura i pluja.
Doncs a veure si arriba el fred i amb ell la pluja. Moltíssimes gràcies, Albert. I el comentari d'avui ens el porta en Xevi Cortadelles.
Cabells d'amor. Entre els centenars d'objectes personals de la poetessa Emily Dickinson que es van exposar fa uns anys a la Morgan Library de Nova York, hi havia un floc de cabells de color panotxa. Naturalment eren d'ella, d'aquí, si no. Dickinson va enviar aquell floc de cabells a mitjans dels anys 50 del segle XIX a Fowler Ford, a una seva amiga que també es deia Emily i amb qui s'especula que va tenir una relació sentimental quan eren joves. Però molt possiblement no va arribar a passar mai res, o no gaire res, i tot plegat va ser a la manera de Dickinson, és a dir, tot va passar en el seu cap. O sobretot entre les possibilitats del que podia haver estat, perquè un cop arribat als 17 anys, Dickinson, com és sabut, pràcticament no va sortir mai de casa. La gent que l'hem llegida sabem que mentre va viure, Dickinson només va publicar 10 poesies, cap d'elles signada. Tot el contrari del nostre temps, que tot són experiències, que tot són presses, que tot és provar-ho i que vivim sota el domini d'aquella frase castellana que sempre he trobat odiosa, a mi que me quiten la bailada. Com es diria en català això? Tal dia farà un any? Que em vinguin al darrere amb un flabiol sonant? Bon vent i barca nova? Potser em diran que no és el mateix, però és exactament el mateix encara que no els ho sembli. Aquí el que és important és qui domina els mitjans de comunicació, que és com dir que el que és important és qui té la paella pel mànec. Torno a Dickinson. Ni un dels milers de poemes que s'han anat publicant posteriorment i que va escriure sobretot per poder-los llegir ella sola, tenia títol. Copio la traducció que va fer Sam Abrams del poema 1094, publicat fa uns quants anys pels bons amics de Cafè Central. Superem l'amor com altres coses i el desem a la calaixera, fins que esdevingui una moda antiquada com els vestits que duien els avis. També deu ser una moda antiquada enviar un floc de cabells a una persona que s'estima. No han rebut mai cap? Ho considerarien un regal si ho rebessin? Bé, no s'hi amoïnin. Potser si algú els envies una carta amb un floc de cabells es perdria abans d'arribar a lloc, o la retornarien perquè no hi són, o perquè l'adreça està mal escrita. Però hi ha algú que encara rebi cartes? Obro el mòbil, mentre penso en aquell nou nat que van trobar mort en una paperera de la Bisbal ara fa unes setmanes, busco entre les emoticones que la gent fem servir quan enviem missatges, whatsapps d'amistat o d'amor. Trobo petons, cors, cares, llavis, aplaudiments, cap rastre de cabells enlloc. Aquell mateix dia que van trobar aquell nadó mort a la Bisbal, al voltant d'aquella paperera hi havia espelmes i rams de flors. Uns dies més tard, algú va posar un ram de flors que sortia de dins de la paperera. Una setmana després, ja res. i passo sovint al davant. Recordo que 3 o 4 dies més tard una colla de noies adolescents, negres i subsaharianes, com diuen ara, reien indiferents aquell dolor, potser sense ni saber-ho, o sí, sabent-ho, però sense ni recordar-ho, perquè la vida continua i perquè els records se'n van. Res no té la mateixa durada del que devia tenir en el temps d'Emily Dickinson. Tampoc les xafarderies de la gent, tots nosaltres, vostès i jo inclosos, perquè ni les xafarderies no duren, i la mort tampoc, que avui no és pas allò que semblava que havia de durar tota una vida, si bé continua existint, continua sent-hi. O ja no és amor i potser només és passió, qui ho sap? Més efímer, més inestable, més incert que mai, molt menys reprimit també, molt més desbocat, o igual que sempre, però sense amagar-lo. Tampoc no ho sé, però real o no, la fantasia de l'amor, la fantasia que ens estimem i que estimem és indiscutible que continua. Durarà el que durarà, serà mort o serà violació, tal com ara diuen que és el cas aquell de la Bisbal, però continua. I millor que sigui així, sí, millor que així.
Doncs gràcies pel comentari, Xavi Cortadellas. I comencem amb el repàs de les principals notícies del Baix Empordà, i és que la Bisbal ha començat els tràmits necessaris per poder municipalitzar el servei de l'aigua al municipi. Es tracta d'un procés que des del consistori esperen tenir llest en els propers 3 anys, si bé la voluntat és que sigui el més aviat possible. Des de l'Ajuntament destaquen que hi ha un informe favorable d'una empresa especialitzada que contempla la municipalització com la millor opció, per davant d'una gestió indirecta. A més, els pressupostos que s'aprovaran en breu contemplen una partida de 730.000 euros, prop del 70% de la inversió prevista, a la millora de la xarxa. Una xarxa que es troba en mal estat, ja que el manteniment ha estat mínim en els darrers anys per un conflicte judicial. Tots els detalls, Carla.
Si tot va segons el previst, l'any 2027 l'Ajuntament de la Bisbal serà qui gestionarà el servei d'aigua al poble. El consistori ha començat a posar fil a l'agulla per fer efectiva aquesta voluntat majoritària del conjunt de forces polítiques del ple. A més, aquesta vegada hi ha un informe per part d'una consultora que avala la municipalització per davant d'una gestió indirecta d'una empresa pública. La possibilitat que sigui una companyia privada qui es faci càrrec del servei és la tercera opció que contempla l'informe.
L'informe que van fer quan es van trobar el dia 11 de desembre els polítics i els tècnics diuen que continuaran amb la gestió indirecta, però de paraula en el ple l'alcalde va dir que sí que volen optar per la municipalització. El que passa és que, clar, per escrit no ens ho han donat. Llavors, no ho sé. Esperem a veure si realment hi ha aquest compromís que dintre d'aquesta legislatura realment es faci aquesta municipalització.
Es dona la circumstància que aquesta és la fórmula que s'ha fet servir històricament a la Bisbal. A més, el contracte que l'Ajuntament tenia amb Sorea, ara Agbar, es va declarar nul, fet que ha propiciat que no hi hagués manteniment ni inversions a una xarxa molt deteriorada. Fruit d'això, han estat constants les avaries que han deixat sense servei a tot el poble. Unes avaries que solen concentrar-se sempre al mateix punt, un lloc clau i que obliga a tallar el subministrament de tota la ciutat amb els perjudicis que això genera a particulars i empreses. De fet, en el cabat d'any ja hi ha hagut el primer problema. Va ser el passat 5 de gener, quan una avaria en va obligar a tallar l'aigua de tot el municipi des de primera hora del matí fins al migdia.
I des del nou govern municipal assenyalen que tenen molt clar que la millor opció és la gestió municipal, si bé lamenten que l'anterior executiu no havia preparat res.
L'alcalde Òscar Aparicio ha explicat que licitaran només el servei a una empresa externa durant els propers 3 anys, amb possibilitat de prorrogar-lo 2 més. Aquest temps es dedicarà a enllestir tot el necessari, assenyala.
La gestió més eficient, més eficaç del servei d'abastament d'aigua és la municipalització del mateix. Així ho diu, diguem, per convenciment, però també perquè els informes que hi ha en l'actualitat i que tots els partits van donar per bons, després d'un estudi molt exhaustiu que va fer una empresa externa, dona que el millor resultat per la ciutat és aquest, municipalitzar el servei d'aigua.
A més, Aparicio remarca que en el proper ple s'espera l'aprovació del pressupost que contempla 730.000 euros a tot el que fa referència al servei d'aigua. En concret, 600.000 per canviar la canonada que porta l'aigua dels pous, 50.000 per la redacció d'un pla director per saber l'estat de les canonades, 50.000 més per la reposició de la xarxa de clavegueram i 30.000 euros més per encarregar un projecte per saber el cost del canvi de la canonada que distribueix. És la prova més evident de la nostra voluntat, remarca l'alcalde.
Tenim 50.000 euros en reposició a la xarxa de clavegueram i d'abastament d'aigua. Tenim 50.000 euros més en la redacció d'un pla director que ens ha de permetre saber quin és l'estat de totes les canonades de la ciutat, cosa que en aquests moments desconeixem. Hi ha 30.000 euros més per encarregar un projecte per saber quan ens costarà canviar tota la canonada que fa la distribució d'aigua i que quan té alguna mala funció doncs fa que tota la ciutat es quedi sense aigua. I la partida important de 600.000 euros és tot el canvi de la canonada que porta l'aigua dels pous fins a la xarxa d'impulsió d'aigua. Per tant, jo crec que això és una prova evident que l'Ajuntament de la Bisbal s'hi ha posat, que té ganes de municipalitzar i sobretot que té ganes de prestar un molt millor servei d'aigua que no el que estaven fent fins a aquests moments.
I és que l'entitat Aigua Clara de la Bisbal considera molt urgent que la gestió de l'aigua sigui municipal i reclama que es facin unes inversions que són molt necessàries.
La membre de la plataforma, Alba Miret, assenyala que les pèrdues del subministrament per la falta de manteniment són molt importants i assegura que això també afecta directament a la qualitat de l'aigua que consumeixen els bisbalencs.
A veure, la Bisbal té un problema important de falta d'inversions. Llavors, això comporta unes pèrdues a la distribució de la xarxa de subministrament d'aigua i... A veure, i no sempre té la qualitat que hauria de tenir.
Des del consistori reconeixen que hi ha pèrdues i que l'estat de la xarxa és dolent, però concreten que es tracta d'un fet que també passa a d'altres llocs i deixen clar que la millora de les canonades i la resta de la xarxa és una de les prioritats. A més, des de l'entitat també es queixen de la proposta de l'Ajuntament, passa per dues pròrrogues opcionals de 2 anys quan acabi el contracte pont que ha de servir per deixar-ho tot a punt.
I el 2023 ha estat un any clau pel sector surer català, marcant un impacte econòmic significatiu de 883 milions d'euros. Aquesta xifra és treta de l'estudi Valoració Socioeconòmic i Ambiental de la Indústria Surera Catalana, no només destaca per la seva magnitud econòmica, sinó també per la seva contribució ambiental que triplica el valor econòmic. L'estudi, realitzat en el marc del projecte Estudi del Potencial de l'Economia Circular del Sector Surer, ha estat liderat per la Fundació Institut Català del Suro amb la col·laboració de l'Associació d'Empresaris Surers de Catalunya i elaborat per la càtedra Mango de l'Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra. Què més en sabem, Paula?
Aquesta fita representa un avenç significatiu en la valoració del sector surer, permetent mesurar el valor econòmic de l'activitat de les empreses catalanes a través de la metodologia de valor social integrat. A més, s'ha calculat la petjada de carboni del sector, destacant la seva importància en la lluita contra el canvi climàtic. Durant el 2023, la Fundació X-Suro ha centrat els seus esforços en aportar coneixement nou sobre el suro, beneficiant així les empreses del sector. Malgrat les dificultats forestals degudes a la sequera, s'han realitzat investigacions per gestionar de manera sostenible els boscos de suro, minimitzant els efectes negatius del canvi climàtic i incentivant l'ofici de pelador de suro. El balanç anual també ressalta les 4.055 analítiques de control de qualitat realitzades al Cook Center Laboratori, amb un increment del 19% respecte al 2022. Aquesta tendència positiva es reflecteix igualment en l'àrea de recerca i desenvolupament, on s'han finalitzat 5 grans projectes i actualment es treballa en 9 més, abastant els àmbits forestals, vitivícola i de noves aplicacions. Aquests projectes es desenvolupen en col·laboració amb 48 empreses i centres de recerca de 12 països diferents.
I l'Institut Ridaura ha rebut el reconeixement Label France Education, un guardó internacional atorgat pel Ministeri d'Afers Exteriors de la República Francesa. Què més en sabem, Paula Brinés?
Aquesta distinció reconeix els centres educatius que aposten per un ensenyament bilingüe de la llengua i cultura franceses de la màxima qualitat i excel·lència, oferint alhora l'ensenyament d'altres matèries en aquest idioma. El Centre Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró és el primer centre de les comarques gironines i quart de tot Catalunya a obtenir aquest segell de qualitat. Dels 119 centres que ofereixen batxibac a Espanya i tenen aquest segell, 4 es troben a Catalunya. La directora del centre, Núria Albertí, explica que aquest reconeixement ve després de tota la tasca que han fet per incorporar el francès en el seu centre educatiu, que en el qual tots els alumnes que cursen primer, segon i tercer d'ESO han de fer l'assignatura de francès i és a quart d'ESO quan poden decidir orientar els seus estudis cap al batxibac.
Tots els alumnes fan francès de primer a tercer. Llavors, a quart, tenen la possibilitat de continuar fent llengua francesa com a optativa i després també tenen la possibilitat de triar l'assignatura de geografia i història amb llengua francesa, amb llengua anglesa o en català. I el que els dona tot això és la possibilitat de tenir un nivell de B1 quan acaben quart d'ESO que els hi permet accedir després a poder cursar un batxibac. El nivell mínim que han de tenir per fer un batxibac és un B1 de francès. Llavors, el nostre objectiu quin és? Doncs que els alumnes que tenim nosaltres a l'institut, quan acabin quart d'ESO, puguin haver assolit sense dificultats un nivell B1.
D'altra banda, el cònsol general de França a Barcelona, Olivier Ramadou, ha destacat la importància que té la llengua francesa a Catalunya.
I on es poden cursar el batxibac al Baix Empordà?
Aquests tipus d'estudis només es poden cursar en aquest centre i a l'INS Frederic Martí i Carreres de Palafrugell a la comarca del Baix Empordà. Núria Albertí explica que els estudis en francès es van impulsar després de veure les necessitats dels alumnes de la zona.
Fa 20 anys es va veure la necessitat de que la llengua de tenir alumnes formats en llengua francesa per les necessitats de la zona. És una zona, Platja d'Aro, Castell d'Aro, S'Agaró, Santa Cristina, són municipis turístics. Hi ha molta demanda de personal que conegui la llengua francesa, perquè tenim un tant per cent de turista francès molt alt. Llavors això va comportar el fet de que el director d'aquell moment decidís que els alumnes farien tots com optativa llengua francesa.
La directora del centre ha destacat la importància de la col·laboració amb els ajuntaments i les famílies per confiar en aquest tipus de formació. El cap de Departament de Llengua i Literatura Francesos i coordinador d'ELF, Carlos Ramírez, reconeix que durant els últims anys s'ha incrementat la demanda d'aquests tipus d'estudis.
I viatgem fins a Sant Feliu perquè l'Ajuntament defensa que no oculten informació sobre la piscina municipal. El portaveu del govern municipal de l'Ajuntament, Josep Savalls, ha respost a les acusacions fetes recentment per Junts per Sant Feliu sobre les queixes dels usuaris de la piscina municipal del poble. Què més en sabem, Paula?
Josep Savalls, el portaveu de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, ha informat a Ràdio Sant Feliu que des del consistori no s'amaga cap informació i que sempre donen indicacions als concessionaris perquè qualsevol dels regidors, siguin de l'oposició o govern, i amb la màxima transparència, disposin de la informació de l'estat de les instal·lacions i de les relacions contractuals amb les diferents empreses concessionàries que gestionen serveis o equips municipals. L'actual govern assegura que totes les queixes que arriben dels usuaris de la piscina i de la pràctica esportiva del pavelló són ateses i prenen nota per arreglar tot allò que està en estat deficient.
Dit això, també totes aquelles queixes que ens arriben d'usuaris o usuàries o d'abonats tant a la piscina com a la part de pràctica esportiva de la corxera també són ateses i prenem nota per posar remei de tot allò que estigui en estat deficient.
El portaveu explica també que fa uns mesos que es va fer una important aportació en l'inversió d'equipament per tal de dotar-lo de serveis més eficients energèticament, amb la instal·lació de plaques solars, i conclou que el seu funcionament està en anàlisi i estudi i que si es detecta que no és prou alta la temperatura de l'aigua, prendran mesures i tornaran a invertir en allò que calgui perquè la instal·lació doni el confort i les garanties per ser utilitzada pels usuaris i usuàries. En conclusió, el govern local manifesta que en cap cas volen ocultar cap informació i que la compareixença de Junts serà atesa en el plenari municipal.
I l'Ajuntament de Palafrugell estudia fer un pla per permetre festes d'entitats a una de les pistes esportives per no haver de dependre dels ametllers, que en aquests moments no estan en condicions d'acollir més de 200 persones juntes. Aquest pla estaria pensat sobretot per activar-lo al Nadal de 2024 i que no es repeteixi la situació que s'ha viscut aquestes festes quan la nit de Reis dels trompats va perillar per limitacions d'aforament. Què més en sabem, Ferran?
L'alcalde Juli Fernández explica a Ràdio Palafrugell que preparen un pla de seguretat per estudiar la viabilitat de fer festes a les pistes esportives mentre la sala dels ametllers es reformi.
Tenim un problema a l'Ajuntament, és que no tenim un espai habilitat per fer aquest tipus de festa. I per això treballarem en el futur immediat, intentar fer un pla de seguretat per un dels espais esportius que tenim, pot ser la pista annexa del pavelló nou que hem fet ara o el pavelló de hockey, evidentment ha protegit el terra, per intentar habilitar un espai que ens permeti en condicions de seguretat doncs fer la festa de la 24, fer la festa de Reis, si cal fer una festa addicional pel cap d'any, però que sigui un espai que doni les condicions de seguretat i garantia.
I diu que fins i tot es podrien fer festes amb un format superior.
Obrirem un debat també amb els trompats i la gent que fa birres braves i diferents sectors de la població que fan aquestes festes, també amb els sectors esportius, per veure si trobem podem trobar un espai que ens permeti fer aquestes festes d'un format superior.
Explica que Palafrugell no es disposa de sales per fer festes com aquesta.
Tots tenim de ser conscients que de les nostres pròpies limitacions, Palafrugell no té un espai habilitat per fer actuacions d'aquest tipus, no té, ni el té ara ni l'ha tingut durant 6 anys que governava l'anterior govern d'Esquerra Republicana. Els ametllers tenen les limitacions que té, per això nosaltres aquest any hem demanat una subvenció per fer un projecte i acondicionar-lo. La voluntat nostra és que aquest espai s'ha d'adequar, igual que jo dic que s'ha d'obrir a la ciutadania, o sigui, s'ha de treure aquella tanca i que siguin uns jardins que siguin visitables per la gent, no pot ser també un espai únicament tancat.
A la vegada es treballa en el projecte de remodelació dels ametllers. S'ha demanat una subvenció per redactar-lo i l'alcalde assegura que treballen per poder-lo dur a terme.
Tot i que els ametllers, amb el projecte que realment es farà, serà un espai que contemplarà aquest tipus d'un espai per aforaments que no sobrepassarà els 300, que jo crec que és un format que també ens falta, que després fer-ho. I hi ha un espai que és ideal, que és la Bo i la Vella. Què ens passa a la Bo i la Vella? Primer, que està ocupada, i segon, que està en el centre del poble. I quan tenim activitats tipus concerts al centre del poble, te'n genera problemes de molèsties. Per tant, la Bo i la Vella com a tal no ens serveix per fer aquest tipus d'activitats.
El dia de Sant Esteve, els trompats van anunciar que anul·laven la festa de Reis que havien programat el 5 de gener a la nit als ametllers. Acusaven l'Ajuntament d'haver-los retallat massa l'aforament. Ara bé, finalment es va arribar a un acord per incrementar una mica la quantitat de participants.
I un conductor ha encastat el seu cotxe en una casa de Palafrugell i ha acabat ferit. L'accident va tenir lloc dilluns al matí i ha inquietat els veïns. Mariona.
Al voltant de 7:45 del matí de dilluns, un cotxe va xocar contra una casa al carrer Torroella i va quedar ferit. Ràpidament va ser atès i ingressat al Trueta. Segons van informar els bombers, l'impacte del cotxe va deixar un forat a la paret d'una casa que per sort no va causar danys a l'estructura de l'habitatge. L'esdeveniment ha generat també una certa preocupació als residents i vianants de la zona.
I les embarcacions de la flota d'encerclament de Palamós, dedicades a la pesca del peix blau, van reprendre la seva activitat la nit de dilluns, després d'un període de veda que ha durat 2 mesos. Què més en sabem, Carla?
Durant aquest temps han cessat la seva activitat per millorar la protecció dels bancs de peix blau, assegurant la sostenibilitat futura de les poblacions d'anxova i sardina. L'objectiu és capturar exemplars més grans amb una millor valoració econòmica al mercat. La flota d'encerclament és coneguda per les seves pràctiques de vedes, que han estat una tradició durant 26 anys. Al principi la veda durava 2 mesos i al llarg d'una dècada es va reduir a 30 dies. L'any 2022 la veda va quedar restablerta a la pauta dels 2 mesos de pausa biològica. En declaracions a Ràdio Palamós, Francesc Benaiges, vicepatró major de la Confraria de Pescadors de Palamós, ha assegurat que aquesta mesura és essencial, ja que és difícil trobar peix blau amb talles comercialment competitives.
2 mesos de veda, perquè, esclar, es trobava moltes vegades que quan començaven a pescar ara, doncs el peix havia augmentat de talla. Un altre problema que tenim, això sí que sé que s'estan fent estudis sobre el peix blau, no? A veure què està passant, el per què no creix, si és que no hi ha prou nutrients aquí al Mediterrà, o què? A molts llocs creuen que la culpa de que no hi hagi peix blau és de la tonyina, però, clar, és complicat, vull dir, però s'està treballant.
A més, cal recordar que el Ministeri Espanyol d'Agricultura, Pesca i Alimentació va renunciar finalment a la proposta inicial d'una era de 4 mesos per a la sardina, una mesura que el sector considerava perjudicial per la seva activitat. Durant aquests 2 mesos, 16 embarcacions als diferents ports del litoral gironí han suspès la seva activitat. 6 a Blanes, 4 a Palamós, 3 a l'Escala, 2 a Sant Feliu de Guíxols i 1 a Roses.
<t 'en> La setmana passada es va publicar l'informe trimestral del preu del lloguer impulsat per la Cambra de la Propietat Urbana de Girona i es va constatar l'augment dels lloguers en els diferents municipis de les comarques gironines. L'augment a la costa va ser més lleuger, del 3,4%. Per parlar una mica més de l'informe ens visita el secretari gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, el senyor Miquel Costa. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, el que m'agradaria preguntar-li és que en aquest estudi parlaven de xifres rècord en el preu del lloguer. Per què hi ha hagut aquesta tendència alcista de preus en aquesta zona de les comarques gironines?
Bé, primer concretar que has comentat que l'increment de la zona de la costa era el 3,4, no és així, és a Figueres que és el 3,4, és l'increment interanual més petit de les poblacions que estudiem, que estudiem les poblacions on tenim oficina, i a Figueres doncs és on te presenta el 3,4% d'increment. I els increments per què venen? Pues venen per la gran escassetat de pisos de lloguer. No es troben pisos de lloguer i quan no es troben, pues la gent és capaç de llogar pues una mica més car del que llogava l'any passat.
I per què hi ha aquesta problemàtica de que no hi ha pisos de lloguer a l'hora d'accedir en aquell lloguer que seria més per llarga estada, no tant amb lloguers temporals?
Doncs bàsicament perquè fa molt anys que no es construeix per llogar. I amb això pues, hi poso tant el lloguer del sector privat com el lloguer de públic, que és en un que potser es ressent més el problema és més agut allà on hi ha economies més febles que necessitarien uns lloguers socials, uns lloguers assequibles. Doncs les administracions han estat d'esquenes a fer habitatge social. I també és veritat que no han estat prou incentivats els privats per fer lloguer normal, habitatges destinats al lloguer, i durant molts anys, a base d'aquesta poca activitat de posar productes en el mercat, doncs fa que arriba un moment on l'economia més o menys ha anat tirant una miqueta, després del Covid, ha anat pujant una miqueta, hi ha hagut més gent que té feina i, per tant, més ganes d'independitzar-se, més necessitat d'habitatge, i aquesta necessitat d'habitatge ha sobrepassat totalment l'oferta que hi havia. I com més anem, més estret és aquest marge per trobar pis.
I clar, jo el que volia comentar-li també és la llei que es vol impulsar des del govern de la Generalitat per limitar el preu de, per exemple, els apartaments turístics, la quantitat d'apartaments turístics que té un municipi. Això podria impactar d'alguna manera el lloguer dels habitatges? És a dir, té algun efecte sobre la quantitat d'habitatges que hi pugui haver o sobre el preu que tinguin?
Bueno, la veritat és que el comportament del lloguer turístic és molt diferent si ens estem mirant un Girona, si mirem un Figueres, si mirem un Olot o si mirem els municipis d'aquí de la Costa Brava. El volum de pisos turístics i d'apartaments turístics és completament diferent i per tant el percentatge de pisos turístics sobre els pisos que es podrien destinar a lloguer habitual doncs és molt diferent en cada una d'aquestes situacions, no? En on veiem que realment és més impropi aquesta regulació és a tota la zona de la costa, perquè evidentment és una manera, és una activitat econòmica amb la qual molts de municipis doncs, que no tenen una oferta hotelera important, en canvi sí que tenen una oferta d'apartaments turístics important, no? I està dintre de l'escenari econòmic d'aquests municipis. Ho ha estat sempre, no ara, ho ha estat sempre. Per tant, és difícil també d'entendre que aquests apartaments turístics que estan destinats pues, a turistes, a gent estrangera, siguin es destinin a lloguer residencial. Mm-hmm. Perquè, entre altres coses, gran part d'aquest apartament turístic està dividit el seu ús entre l'ús propi del propietari, que fa ús un mes o un mes i mig a l'any, i el mes d'estiu, i aquest propietari que té aquesta segona residència no podrà destinar o no el destinarà en cap manera a residència habitual d'una tercera persona que li impedeixi a ell fer les vacances que ha fet tota la vida, no? Uh-huh. Per tant, no em sembla que siguin unes mesures adequades. Les mesures adequades realment és posar pisos al mercat, és construir... és rehabilitar, és incentivar a que la gent, quan té un segon pis o perquè l'ha d'edat dels pares o dels avis o perquè li han anat bé les coses i s'ha canviat a un pis més gran, doncs aquest pis es destini a lloguer i no es destini a la venda. No? Mm-hmm. O la manera de resoldre la crisi del lloguer és aportar pisos, però no d'un sector com és el turístic, que ja té la seva pròpia dinàmica, no? I després, si això ens centréssim en Figueres, veuríem que la quantitat de pisos turístics no incideix d'una manera dura a dintre del mercat de lloguer. Uh-huh. Per tant, a Figueres tampoc ens solucionaria gaire res. Uh-huh. Clar. O no ens solucionarà gaire res.
Jo el que li volia acabar de preguntar és... parlava de construcció de nous habitatges o també de posar en lloguer aquests habitatges de persones que es canvien a un pis més gran o que hereden d'algun familiar. Esclar, tot això, quin paper hauria d'adquirir l'administració per fomentar aquest pas d'habitatges que no s'estan utilitzant ara mateix a que puguin llogar-se?
Bueno, sempre va haver, diguem, un cop de mà, un incentiu a la rehabilitació, unes ajudes a la rehabilitació, perquè també ens trobem que quan heredes aquest pis de l'àvia, pues, per posar-lo al mercat, doncs hi has de posar-hi, hi has de destinar-hi uns calés per actualitzar-lo. Uh-huh. Doncs unes ajudes a la rehabilitació, un suport fiscal i sobretot no posar aquestes mesures que s'estan posant ara, restrictives amb el preu, amb obligació d'habitatge social, amb el fet de tenir paralitzat en cas d'impagament, mm-hmm, doncs els desnonaments que estan congelats, que estan paralitzats. O sigui, hi ha tot un ventall de mesures que no són incentivadores de posar el pisos de lloguer, perquè és un seguit d'entrebancs que el propietari té davant. Vull dir, mm-hmm, i ara quin preu podré llogar? I ara si no em paguen no puc treure. I els que ara poden tenir la consideració de gran tenidor, doncs l'obligació de fer un lloguer social amb un preu que francament doncs no pertoca al privat fer aquest esforç. Tocaria a l'administració fer esforços per lloguer social, veritat?
Doncs li volíem donar les gràcies per aquests minuts i per abordar una mica més aquest informe i també la situació en la que es troba el lloguer actual aquí a les comarques gironines. Moltíssimes gràcies, senyor Miquel Costa, i esperem que el lloguer doncs no acabi pujant. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia, doncs estem aquí amb l'Alba Saló i aquest proper mes de juny farà 2 anys que l'Alba va obrir la Fusteria, un espai gastronòmic sota la mítica volta de la plaça de la Llotja d'Ullestret. Bon dia, Alba, què tal?
Bon dia, molt bé.
Tot bé?
Tot bé.
Què és la Fusteria? una cafeteria, una botiga, vermuteria...
La fusteria és una mica tot. Una mica de botiga, una mica de cafeteria, una miqueta de bar, més de nit... La idea és tenir un espai i dinamitzar-lo, llavors, en diferents hores del dia i en diferents moments.
Sí, esmorzar, dinar, berenar també, sopar... S'hi pot fer tot això aquí a la fusteria?
Ara mateix s'hi pot esmorzar, s'hi pot fer un vermut o s'hi pot sopar, o berenar a sopar. Dinar, de moment, no. La idea és, ara estem obrint matins i vespres, i l'idea és poder obrir a la llarga tot el dia. Però, de moment, ara, a l'hivern, que estem en temporada baixa, estem fent aquest horari.
És a dir, que a l'hora d'aquesta del migdia doncs feu una parada i us hi torneu a posar a la tarda.
Exacte. A l'hora del dinar, diguéssim, tancaríem com si fóssim una botiga i tornaríem a obrir amb servei de bar, diguéssim.
I el producte fresc de cada dia. Hem vist aquí, ara ho veurem, embotit, pa, verdura, fruita... D'on són els productes que teniu aquí?
Aquí, principalment, intentem que tot el producte sigui el més pròxim possible. La nostra insígnia és tot el que són productes de Germans Saló, que és, de fet, inicialment el que era la carnisseria d'aquí, que tenim l'obrador al costat, i llavors és el que potenciem més, totes les seves carns, tots els seus embotits. Sí que és cert que no som una carnisseria a l'ús, no tenim molt producte, sinó que tenim una mica de tot per donar aquest servei a la gent del poble i a la gent que ve de fora. Llavors, tot el que és la fruita ens la porta l'Enric, que és el senyor que reparteix bastants llocs per aquí,
a la zona.
El pa ens ve una part de Gualta i una part de la Bisbal, de Can Rodà. Una mica perquè cadascú té els seus gustos en aquest poble, llavors intentem una mica arribar a tothom i tothom estigui content.
Home, en aquest sentit, a sobre, doncs, preferències, d'aquest sentit.
Sí, sí. I llavors la resta de productes, doncs, el que serien els formatges, per exemple, intentem tenir formatges de totes les formatgeries d'aquí, les més properes, tant d'aquí del poble d'Ullestret, com de Fonteta, com de Cruïlles, i llavors ampliem una mica doncs, a el que seria província de Girona. A partir d'aquí, el que són la resta de productes podria ser doncs, els iogurts, en aquest cas també són de formatgeries, el que serien marmelades doncs, també són de per aquí. Sí que tenim alguna cosa que l'hem d'anar a buscar una mica més lluny, però el que és més d'aquí és tot el
proximitat absoluta. Sí. I aviam, parla'ns del lloc. Parla'ns del lloc perquè estem en un espai emblemàtic, primer de tot per Ullestret, i després és sota la volta. Quina història hi ha al darrere d'aquí on es trobeu? Perquè aquest lloc, a part de ser preciós, doncs és històric.
La llotja no és una llotja a l'ús típica de molts pobles que seria el lloc on es feia el mercat, sinó que, pel que tinc entès, era només un espai de trobada social d'aquí del poble. Llavors, aquí sota sempre hi ha hagut, el que seria aquest espai on ens trobem ara, inicialment era una fusteria, de fet del nom ve d'això, que era el meu avi era fuster, llavors treballava la fusta, llavors ell aquest espai el va comprar per poder treballar la fusta.
I per tant això, com aquell que diu, ja ve de, sí, de família, no?
Exacte, llavors inicialment es diu aquest nom per això, perquè és el que s'hi trobava aquí sota, però aquest senyor és un senyor que es va morir molt jove, es va morir amb 30 anys, llavors la seva viuda, que era la meva besàvia, evidentment no podia continuar el negoci així i va posar-hi una carnisseria com hagués pogut posar un bar, perquè en aquella època una senyora viuda amb tres fills, doncs...
Allò, la necessitat una mica del poble, no? També.
Exacte, llavors ella va posar això perquè no n'hi havia cap aquí, però dic, no per res. Llavors va ser carnisseria des dels anys 30 i llavors fins que es va tancar.
Després em penso que hi havia una botiga,
sí,
també així una mica de tot.
Sí, l'Ajuntament va intentar dinamitzar una mica perquè el poble no quedés sense botiga, però evidentment no és una cosa fàcil dinamitzar una botiga en un poble. Per això, doncs, llavors va acabar tancant altre cop. Llavors, sempre ha sigut un espai, diguéssim, de trobada, o sigui, en aquest aspecte.
I teníeu, a més, doncs, comentaves també que hi ha l'obrador de la carnisseria Saló aquí al costat, a més, que són els principals embotits que teniu. I, a més, una altra cosa que ens agrada, que és per servir doncs, el menjar i tots els beures en aquest sentit. Teniu ceràmica bisbalenca, no?
Sí.
Característic, perquè sí. Fantàstic també veure't un cafè amb una tassa d'aquestes.
Exacte, sempre és més bo un cafè amb una tassa maca, una amanida és més bona amb un bol maco, i igual que un vi és més bo amb una copa, si és bona. Vull dir, això
no falla.
Sempre es troba més bo. Llavors, a mi sempre m'ha agradat molt aquest tipus de ceràmica. Sí que és cert que quan tu muntes un local és arriscat, perquè al final és molt més, segurament, més fàcil comprar doncs, tasses a qualsevol altre lloc, que segurament seran més econòmiques, perquè són fetes en una fàbrica, no?
Allò d'ojo, sí.
Que no comprar una cosa així, però realment li dona un valor afegit al que veus, li dona un valor afegit una mica, és el discurs de tot l'espai. Si tu tens el producte que és d'aquí, si intentes que tot el que estem servint sigui d'aquí, dinamitzar un espai en un poble, no? Intentar que no sigui només per la gent de fora, sinó que sigui per la gent d'aquí, que menys que el lloc on ho poses, per poc que puguis
acabar el cercle.
Exacte. Llavors, ja és una qüestió de practicitat i d'un cert de manera de fer.
Aquí, que si et sembla, fem un petit bo per la botiga, així també els oients, quan pengem el vídeo, ho veuran. A nosaltres aquí hem menjat, no sé si és un dels plats estrella, per mi sí, el planxat de botifarra perol, formatge semicurat de Fonteta, pebrot escalivat i ceba caramelitzada. Dos plats estrella per nosaltres, no sé si en teniu algun més per salivar.
A veure, la idea és una mica en el mateix discurs, que el que tenim aquí, o sigui, que el que tenim al taulell i tenim a la botiga, ho podem posar a la taula, però en lloc de posar-ho, ho podem posar molt simple, com seria doncs, posar una fusta d'embotits o una fusta de formatges, i llavors, si no, doncs fer un pa, en aquest cas, sí que aquí l'anem a buscar una miqueta més lluny, és de folgaroles, la coca fem servir és coca de folgaroles.
La coca de folgaroles.
Per fer aquest tipus de planxat. Llavors, la idea és posar dintre dels planxats o les coques que fem també aquest producte que tenim aquí. En aquest cas, la carn de perol és una carn que a mi m'agrada molt i que és molt característica de Germans Saló, que la fan molt bona. Llavors, la idea era donar-li, no és una carn fàcil, diguéssim, perquè té un punt molt greixós, llavors donar-li un punt, doncs, amb el pebrot, doncs, perquè sigui menys pesat, i llavors li poses un formatge que normalment sol ser el formatge d'aquí de Lloset, també de la Núria.
Molt bé, molt bé. I més, aquests menjars també els feu per emportar. Hem vist taules d'embotits, hem vist canelons, tot això també per aquests dies que tens poques ganes de cuinar, però menjar bé, tenim doncs, tots aquests productes aquí, per exemple, a la vitrina.
La idea és aquesta, o sigui, que el que tu puguis comprar i portar-t'ho a casa, tu puguis menjar a la taula o t'ho puguem preparar nosaltres, siguin les fustes d'embotits o formatges. Els canelons, sí que és cert que per carta és un plat que realment aquí, no, en un sopar amb uns canelons, a vegades no hi serien, no hi quedarien molt bé, per dir-ho d'alguna manera, però és un, realment és un producte que és com molt autòcton d'aquí, és un dels seus productes estrelles. Llavors l'havíem de vendre, o sigui, canelons en venem molts i en servim molts a taula, curiosament.
Sí, també.
O sigui, encara que sigui per sopar, ara mateix, el que esteu ofertint, hi ha molta gent que se'ls demana, també. Llavors, bueno, realment és un producte que els queda molt bé. I per això, doncs, bueno, és una mica... Si tinguéssim una cuina, també faríem croquetes, però que no tenim una cuina...
Bueno, tot arribarà.
Exacte, poc a poc.
I a més, aquí també estem veient al costat que podem dir que esteu fent com el servei de botiga de poble, perquè és important que als pobles petits hi hagi doncs, aquest tipus d'establiment per continuar doncs, fent caliu i que no només hi hagi el de cada dia, sinó coses que són, per dir alguna cosa, de primera necessitat.
Exacte. A veure, el maco, quan tu muntes una botiga, segurament seria muntar una botiga amb el que són els productes com més artesans, més de souvenir, que dic jo, més que si tu viatges, no?, compraràs. Però al final no deixa de que per molt menys maco que sigui, si hem de donar aquest servei de botiga de poble i estem oberts cada dia per la gent del poble que viuen aquí cada dia, evidentment la compraran, la iran a fer la Bisbal o a la Renata Torroella.
La gent ho agrairà, però si comprar alguna cosa puntual.
Exacte, si descuides de comprar-te doncs, un paquet de farina o el paquet de sucre o el que sigui, doncs que tinguis un espai on de poder anar a buscar.
Totalment clar, no, perquè últimament s'estan obrint negocis d'aquest tipus a pobles molt i molt, molt petits, que per exemple doncs, fas un pa que et costa 10 euros, i això no és un pa, per dir algun pa per la gent del poble, que se'l pugui menjar cada dia. Però bé, no sé, és fantàstic això. Què et sembla si anem ara a fora? Perquè un dels atractius també d'aquí a la fusteria és la seva terrassa sota la volta, si et sembla bé. Perquè és una terrassa que queda xupluc, una terrassa que si està fresc a l'estiu. Aquí la teniu. L'espai és preciós, és... Les parets parlen per si soles i aquí doncs s'hi han viscut altres activitats que també feu, a part de doncs, fer la copa, fer veure el dinar i el sopar, en aquest cas, tastos, no?
Sí, exacte.
Tastos de vins, per exemple, amb productes de Germans Saló. Com t'està funcionant?
La veritat és que estem molt contents de tots els que hem fet, perquè hem tingut molt bona acollida. Sí que cercaran temporada baixa, evidentment, a l'hivern, doncs aquest tipus de coses no tenen tanta acollida, però la idea és que és la primera tornar-ne a fer. Llavors és el mateix, és una mica donar a conèixer tant bodegues d'aquí a prop, com en aquest cas hem fet formatgeries o els productes de Germans Saló. Llavors la idea és una mica aquesta de poder, el que no el coneix, donar-li a conèixer doncs, productors de la zona, i aprofitar i fer una miqueta d'anar a sopar i gaudir d'aquest espai que realment és fantàstic.
A l'estiu si està fresc i a l'hivern doncs, també quedes arrasarat, vull dir que en aquest aspecte ho té tot. I la fusteria, quan us podem trobar? Més o menys feu els mateixos horaris? I quin dia feu festa?
Els dimarts la gent? És el dia que tanquem, el dimarts.
Tancat.
Llavors, la resta de setmana obrim en diferents horaris en funció de si estem entre setmana o al cap de setmana. Sí que és cert que el dissabte sí que obrim matí i vespre. La idea és fer ara mateix a l'hivern, fem de dimecres a dissabte, matí i vespre. I llavors, diumenge i dilluns fem només matí i el dimarts tanquem. Però dic, la idea és la llarga poder arribar a abarcar el màxim d'horari possible. El que passa que, bueno, som les que som, llavors ens hem de combinar una mica com bonament podem.
Heu començat amb molta força, jo penso. I a part d'això, que quedi dit que, evidentment, doncs s'hi fan moltes activitats aquí i amb ganes de fer-ne moltes més. Ara hi haurà un parón perquè en aquest cas, doncs, els mesos de gener i febrer, doncs, com deia l'Alba, no s'estila tant. I amb aquest aspecte, què et sembla si ens recomanes un o dos vins de la vostra bodega, tant que puguem prendre aquí com que pugueu emportar-vos-en a casa?
Sí, tant.
D'aquesta secció, grans vins a petits preus.
Bé.
Aviam què trobem. Què et sembla si comencem per un vi negre?
Vale. A veure, en aquest cas podríem anar amb un oratori, que és un vi de qualitat preu, està molt bé, que és aquí. Sí que és a l'Empordà, sí que és cert que no estàs anant pròxim aquí, però que és un vi que ens podria funcionar en aquest cas.
Fantàstic, l'oratori 2021 en aquest cas. Uh-huh. Per 7,95, per menys de 10 euros, això és un gran vi, petit preu. Uh-huh. I què més tenim? Per exemple, aquí tenim un moscatell de l'Empordà, no? Uh-huh. També.
Exacte. Llavors aquí sí que són vins que són més, bueno, doncs el que ve a comprar, que pugui tenir aquesta opció, doncs si ve a buscar algú dolç, per tenir aquest punt de dolç, doncs per acabar amb un vi dolç.
Un vi dolç, el moscatell de l'Empordà, de Pere Guardiola. Uh-huh. I sí, ara sí, un vermut, d'aquí mateix?
Uh-huh. De Pals.
Quin tenim aquí?
Tenim el de Pals, que és el vermut daurat del molí de Pals, que ens porten també l'arròs. Llavors tenim el seu arròs, tenim la seva cervesa i tenim el seu vermut.
Per tant, ho teniu tot d'aquesta gent i contents. I nosaltres no el coneixem, aquest del molí de Pals. Uh-huh. Per tant, doncs, bona descoberta, també per 10 euros. Aquí a la fusteria, tot el que veieu amb l'Alba. I bé, esperem que la pugueu venir a visitar per fer tastets, per passar una bona estona aquí a la terrassa o bé a dins d'aquest fantàstic i acollidor espai. Gràcies.
A vosaltres.
I ens veiem properament.
Molt bé, fantàstic.
Adéu. Merci.
Dimecres amb temperatura més alta, especialment al migdia i a l'interior del Baix Empordà, quan es poden fregar els 20 graus de màxima. El vent de Garbí bufarà amb força moderada, deixant un ambient poc fred. Estat del cel variable amb algunes bandes de núvols associades a un front que serà poc actiu. Demà en general sol, poc a fred, amb un Garbí que guanya una mica més de força en cops de 60 km per hora i a partir de divendres baixa la temperatura amb temps més inestable i possibles precipitacions.
Doncs veurem si finalment aquestes precipitacions remullen una mica més el terreny de la nostra comarca, que, com recordem, segueix encara amb sequera i en una situació que podria perillar una mica més si no continua plovent o si no acaba plovent una mica més fort en els propers mesos. Nosaltres us donem les gràcies per escoltar-nos com cada matí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també des de Ràdio Bisbal. Esperem que gaudiu d'un dimecres fantàstic, que aprofiteu aquestes temperatures que conviden a sortir al carrer i a gaudir de bons productes de l'Empordà que ens han recomanat la Laia i l'Eduard des d'un mos i un glob, i esperem que passeu, que acabeu de passar molt bona setmana. Nosaltres ens tornem a trobar com cada dia, entre setmana, a les 8 del matí en aquest programa que fem entre Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també emetem a Ràdio Bisbal. Moltíssimes gràcies i ens veiem demà a les 8 del matí. Adeu, adeu!